El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 16 minuts de les 9, moment per fer tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres, Joan Alsina i Jordi Piella. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Jordi, per molts anys. Que a més el Jordi ha tingut el detall de portar-nos unes pastes, a més d'una molt bona fleca de Sant Cugat, i li agraïm. Que la redacció de Cugat.cat està gaudint de l'esmorzar a la teva salut.
És el mínim que us mereixeu, però us mereixeu molt més.
Per cert, els Jordis em feu molta enveja que tingueu el sant a una festa tan maca. És que enveja molt sana, eh? Vull dir que... Però aquest matí, venint cap aquí a la feina, que vinc ja a primera hora, i veia ja a la plaça d'Octavià que tothom estava muntant les paradetes, que ja veies les roses també corrent a dalt avall. Vaja.
És un dia molt maco. La veritat és que és un dia ideal per ser sant. Que tothom se'n recorda que és el teu sant. Que és un tema que... No, la veritat està molt bé.
No, home, més, també... ara pujava per aquí, per la plaça, acostumat al mercat dels dijous. Ostres, avui fa un goig.
Avui sí que fa goig, sí. Home, normalment els dijous al mercadet, amb tots els respectes, però qui vulgui anar al mercadet i els del mercadet, doncs home, fa un goig, no gens goig. Mm-hmm. I avui, doncs, realment fa un goig de veritat. Hi ha menys espai, està més distribuït, la gent, no sé... És...
Però jo diria que el... Això que dius al mercadet, jo dic al mercadillo, tu.
Sí, no, nosaltres també diem mercadet per respecte al vocabulari, però vaja, que popularment és el mercadillo.
Jo sempre penso que el mercadet té colors foscos, és fosc. Sí. La roba de baix preu, imagino que els tints llampants són cars, i per tant sempre tendeix a tenir colors foscos. I el mercadet en general és fosc. Avui és molt lluminós, avui els colors són
bueno, i flors,
molt cridaners, les flors... Molta gent somrient, no sé, està bé.
Jo recomano als santcugatencs que no tinguin idea d'anar a la plaça Monestir, que hi vagin, els que no hagin pensat. Mira, no se m'ha ocorregut, doncs aneu-hi, que realment és un espectacle, a part que la ràdio també està, igual,
sí, sí.
Igual us entrevista, no?
Tenim avui programació especial, els dos magazins que fan aquesta casa, el del matí i el de la tarda, els farem des de la plaça d'Octavià, i a més és una programació dedicada a llibres i roses. Alguna recomanació? Algun llibre o alguna cosa per fer avui per Sant Jordi?
Llibre. Jo tenia que la sala d'estar és un camp de futbol, del Fonolleda, crec que es diu.
Sí, del Josep Maria Fonolleres.
Exacte, Fonolleres, exacte. Jo recomano aquest. Ara.
Jo sóc de novel·la, i sóc molt del Ken Follett.
Ah, bueno, està molt bé.
Que ha publicat recentment el tercer llibre de la darrera trilogia, que explica una miqueta la història d'Europa del segle XIX. I crec que serà aquest el que caurà.
Però és un llibre molt llarg, no?
Són tots xarros
de 1.500
pàgines.
O sigui, llibre d'estiu, no? De vacances, o no?
Bueno, no, és llibre de capçalera, de tenir-lo allà al llit i anar fent. I un dia s'ha acabat. No, mai m'ha... O sigui, fa molts anys, molts anys, em preocupava que un llibre fos llarg. Deia, ostres, que difícil llegir un llibre llarg. Fins que algú em va dir, quin criteri més raro, no? Per qualificar un llibre de llarg o curt. I efectivament és veritat, com que no hi ha pressa per acabar-lo, doncs si t'agrada és perllongar el plaer d'anar-lo llegint. No?
Però no es té més opcions a deixar-lo? Perquè el ser tan llarg, doncs si en un moment, en una setmana, tens molta feina i no pots llegir, perds el fil i et fa l'efecte que se't farà una muntanya, que és el que em passa a mi, eh? Per això jo normalment els llargs de 1.000 pàgines me'ls deixo a l'estiu.
Jo tinc una virtut barra defecte i és que sóc molt disciplinat. Llavors, m'acabo els llibres que no m'agraden.
Ah, jo no. Jo si a la meitat del llibre allò és un rotllo...
No, jo no puc. Jo... No, te l'has d'acabar, perquè ja, ja l'has començat. A lo millor ve més endavant la part bona, la part que t'agradaria, i fins que els acabo.
Jo, passa que la meva dona no em deixa, però jo, és, quan són dolents així, la idea meva era cremar-los com el Carballo, no? El detectiu, i la meva dona no em deixa de cap manera, però la veritat que autènticament tindria la temptació de cremar-los ràpidament.
Ara, amb els llibres que ja has llegit o que no t'han agradat, o les dues coses... hi ha l'opció de vendre'ls a llibreries de segona mà, per exemple, al carrer Major. No és que vulgui fer publicitat, però ahir vaig passar i hi ha una llibreria de segona mà, no? Tu portes els teus llibres que ja has llegit o que no has llegit o que no t'han agradat o el que sigui. Òbviament han d'estar en bones condicions, no pots regalar llibres subratllats o amb falta de planes. Tu els dones, et donen una quantitat mínima, gairebé simbòlica, però tu al mateix temps després pots anar a comprar llibres de segona mà. I ahir, per exemple, remenant en aquests llibres, vaig trobar autèntiques novel·les, joies, que dius, home, doncs, a vegades, això, no? Doncs tens l'estanteria plena, la buides i et pots portar llibres després a casa de segona mà, cuidats, que poden ser una alternativa, també.
Bé, quan tu compres un llibre a Amazon, primer te l'envien, et recomanen altres llibres que hagi comprat gent que ha comprat el teu llibre, al cap d'uns dies t'envien un e-mail, et demanen si t'ha agradat el llibre, et recomanen més llibres d'altra gent, i al cap d'unes setmanes et diuen si el vols vendre. Sí, ells ja tanquen aquest cercle. Si ja te l'has llegit, per què el vols? Si el vols vendre, segurament el vendrem, no? Que això per mi obre un debat de què fas amb els llibres que has llegit, no? Jo tinc molt espai ocupat amb llibres que ja he llegit i que previsiblement no tornaré a llegir, no?
Oh, seguríssim. Sí, per l'edat, sí. És un tema curiós, sí? El tema de l'espai és un tema, depèn si el tens, el deixes, i si no el tens, doncs al final fas neteja. Sí. Uh-huh. És difícil, és un tema... Ah, bueno, a Barcelona hi ha aquelles, ja no sé si s'ha perdut, però hi havia moltes llocs on es deixa un llibre en un banc, i llavors qui vulgui l'agafa, i quan l'ha acabat de llegir ho torna a deixar on vulgui, i així la gent va agafant llibres de por ahí. Ara ja no sé si és així, perquè crec que ara ja passa una sèrie de... senyors determinats que van agafant això per vendre-ho
de segona mà.
De segona mà. Llavors això ja no és així, però havia fet durant un bon temps.
Llibre electrònic? Cap dels dos?
A mi no. Però...
No?
Jo estic en la fase revista electrònica. He descobert que la revista electrònica és molt eficient.
Tot i que... Amb tauleta?
Tauleta.
En aquest cas.
Mm-hmm. Sí, la portes sempre més al damunt. Inclús algunes pots llegir-la també pel telèfon. Tot i que el plaer del paper... costa molt, renunciar-hi.
Molt.
De fet, hi ha revistes que les rebo amb els dos formats. Rebo el paper i la tauleta. I a ratos mires el paper i a ratos mires la tauleta. Però crec que el futur clarament passa pel dispositiu que té moltes coses a dintre i que el portes més amb tu, més còmode.
No ho sé. Tinc dubtes existencials, això, eh? És a dir, ho dic pel dia que soc més fanàtic de la música que no dels llibres, per exemple. Hem passat del format CD al format MP3 o MP4, en fi, diversos d'aquests així formats, i ara el que realment vas avui dia, la Casa Tècnics va deixar de fer els giradiscos normals, i avui dia on vaig estar l'altre dia a la Festa de la Música, el Revolver i allà al carrer Tallers, i tot el que hi ha ja no hi ha ni CDs. Bueno, hi ha CDs, sí que n'hi ha, però el vinil torna a estar en pleno auge i apoge. Per què? Perquè és el mateix del plaer aquell del paper, no? El mateix del vinil, les portades eren grans, vull dir, les portades es cuidaven amb un CD, clar, tan petitet que el tens que obrir-lo, un cop obert tens que mirar, no hi ha tal composició, i llavors per això torna bastant el vinil. No sé, el futur evidentment ens matxacarà tots i anirem... per lo fàcil, però bueno, no sé, el col·leccionisme i tot això cada vegada hi ha més gent, és a dir, bueno, el del manga és un exponent de que realment, vull dir, no...
D'això del vinil que comentaves l'altre dia passejant per la FNAC, em vaig quedar de pedra quan vaig veure que hi havia una part de la FNAC, i no un raconet, sinó un espai ben ampli, on hi havia tot de tocadiscos perquè la gent se'ls tornés a comprar, sí, o reproductors de vinil, no sé quin és exactament el tema, però em vaig quedar parat de veure com, doncs això, no?, que es tractava com qualsevol altre element de la música, allà es veia bé, vull dir que està en un lloc situat que es nota que l'estan intentant a més promocionar.
La Casa Tècnics va tindre un gran cert eliminant precisament el tocadiscos, vull dir, de tota la vida. Es va equivocar aquí enormement, eh? Vull dir, no...
Però crec que això és un esforç desesperat de les discogràfiques per tornar a recuperar alguna cosa de poder en el sector. No, no sé. Quan elimines l'element físic, la discogràfica no té pràcticament raó de ser.
La discogràfica, en el fons, a veure, ja viu bé, perquè la discogràfica ara avui dia té tot l'iTunes famós, cobren els drets igual que si venen CDs o tal, i sense cost, vull dir, o sigui que ells, en el fons, el negoci el tenen. Els grups ho tenen amb el directe, que és com tenia que ser, i no vivint com el senyor Serrat i Víctor Manuel i Ana Belén de la sopa boba de Sgarri, que és un timo com una catedral. És a dir, que només s'ho reparteixen els quatre amics i viuen del cuento aquest, i no, escolta, s'ha de treballar i s'ha de fer concerts i allà guanyar la vida. O sigui que crec que el món aquest va al seu ritme i va amb una bona tesis.
Sí, però el vinil no el pots copiar.
Ahí està. Bueno, aviam, el tema de la còpia. El tema de la còpia és un tema que funciona molt aquí, en aquest país, A base d'Anglaterra, per exemple, la còpia no existeix. Això de baixar-se música, tot això, no, ni existeix, ja no s'ho planteja ningú. Als Estats Units suposo que tampoc, suposo que perquè està perseguit, m'entens? Vull dir, però... Vull dir-te que està perseguit i la gent deu tirar por, pues no funciona. O sigui, no és pràctica habitual, El meu fill estudia a Anglaterra i no és pràctica habitual. Seria un món, precisament, les universitats, un món ideal per dir on ho baixes, com ho baixes, allà absolutament ningú baixa res il·legal, cosa que aquí és al revés.
L'índex de pirateria és elevadíssim.
És elevadíssim, sí.
Jo recordo quan feia la carrera que hi havia... El CEPET, que era el centre de reprografia de la universitat, que tu anaves i deies, vull aquest llibre, sí. I et deien, el vols en original o en fotocòpies? I si el compraves en fotocòpies, pagaves el preu de les fotocòpies, i si volies original, pagaves el triple, no? Per al qual, doncs, feien moltes fotocòpies. Però era molt obert, no se n'amagava ningú de que estaven comercialitzant fotocòpies de llibres.
Però ara, les fotocòpies de llibres, si vas anar a un lloc on facin fotocòpies seriós, és a dir, no te'l permeten fotocopiar. Sí que et permeten fotocopiar, em sembla, com un nombre de planes concret, però vaja, coses molt concretes. El que passa que sempre hi ha la possibilitat de fer trampa, que era això passava a l'autònoma, jo me'n recordo quan era estudiant, que hi havia el servei de fotocòpies amb algú que et feia la fotocòpia, et deia, no, això no es pot fotocopiar, però després hi havia les fotocopiadores en què tu posaves la monedeta i tu fotocopiaves tu, i a veure qui entrava aquella habitació i es començava, diguem-ne, a revisar el que havia fotocopiat la gent. Però vaja, que hi havia un cert control, però bé, sempre hi havia feta la llei, feta la trampa, no? Això l'autònoma t'estic parlant de fa 10 anys, vull dir que no...
Bueno, perquè a més la universitat, els professors...
Dossiers, de lectures... No?
Sí, a més entenen les precarietats econòmiques dels alumnes...
Això també és veritat,
I, bueno, la vista grossa és una cosa molt
important.
I estem
parlant d'una època, la meva, en la que un llibre d'aquests que venien tots dels Estats Units valien 60, 70 i 80 euros.
Sí, sí, sí.
Ah, si la fotocòpia costava 15, doncs estava clar.
No, és cert que ara els llibres han baixat moltíssim. Bueno, no creguis, però els tècnics tampoc, perquè mira, l'altre dia amb una qüestions professionals d'impostos que vas que veure uns metges reunits, joves aquests que ja estan al MIR i tot això, havien fet compres conjuntes de llibres pel preu que representava algun dels llibres de medicina, Vull dir, continuaven estant a 1.000 euros el llibre, que igual entre 10 pues, són 100 euros i tenim un llibre, o sigui, hi ha segons quins tipus d'edicions que són molt cares i molt... En canvi, publicar un llibre deu ser molt barat perquè se'n publiquen 200 milions aquí a Espanya, vull dir, ja dic, no dic aquí a Catalunya ja també, però vull dir, deu ser l'edició d'un llibre, deu ser molt barata, vull dir, no deu ser cara perquè veig que se'n fan molts.
Diuen que moltes de les editorials treuen llibres per ocupar-li l'espai a l'altra editorial, que l'altra editorial no et pugui prendre el lloc, vull dir que hi ha coses d'aquestes...
Al final, editar un llibre, què és? És que un escriptor l'escrigui, normalment van a risc, i fer-ne exemplars, i el preu de cost del paper d'un exemplar em sembla que va al voltant de l'euro. Un llibre costa un euro, clar. Posar 20 llibres en una estanteria costa 20 euros en el editor, i si en ven 4, doncs probablement ja fa l'espai.
No? Sí.
El que passa que l'autor, almenys la norma general a l'hora de vendre llibres, en paper, deixo de banda ara el format electrònic, del preu sensible del que paga el consumidor final, el lector, d'aquella quantitat, per exemple, 16 euros, només es queda el 10%, l'autor, que és el cervell que representa que ha donat forma allò. És a dir, que aquí després hi ha doncs, la impressió, la distribució, el llibreter, l'editor... Aquí hi ha uns filtres que van quedant-se els diners. També és veritat que són tasques que algú ha de fer, però vaja. Però l'autor, un 10%, dius...
És la cadena que ve a cobrir les ineficiències fins a arribar al lector. Clar, amb tot el món d'internet, les xarxes socials, viralització, etc., doncs ja hi ha molts autors, tant a nivell musical com a nivell escrit, que no utilitzen editores, sinó que distribueixen directament. Els surten molt millor els números venent una fracció de les unitats que venien abans. I crec que va per aquí. És a dir, i tot el món de la intermediació sense valor, i no vull dir que les editorials no hagin tingut un valor molt important, però el van perdent, a no ser que trobin nous formats, doncs això tendirà o a desaparèixer o a canviar-se radicalment.
O sigui, és veritat que tenen una potència a l'hora de definir després els continguts dels mitjans, no? Perquè les grans editorials del planeta treu el títol, i vaja, només pel fet del ser planeta, saben que venen tants, no? O el Premi Sant Jordi, l'impacte publicitari que suposa entrar en la dinàmica de la cobertura dels mitjans, això, clar, té un preu.
Sí, però el Premi Planeta, aquí el Planeta s'hi gasta una fortuna amb el premi. I, per tant, doncs, ja hi ha una aportació de valor i una lògica publicitària. No? Amb els que no fan res de tot això, que simplement gestionen que el llibre s'imprimeixi i vagi a quatre llibreries, doncs bé, aquests són els que potser patiran més.
No? Sí, sí. No, de fet, el tema que distribueixin s'ha muntat al revés. És a dir, que els pobres autors entreguen allà a 25 editorials i mira, ha sigut seleccionat i encara gràcies, no? Això hauria de ser al revés, no? És a dir, escolta, les empreses editorials van darrere de llegir i llavors, ostres, el que has d'aconseguir és que aquest tio sigui teu, entens? I s'ha vist una mica al revés. Llavors la promoció que fan és la clau de cobrar el que cobren ara. I si no la fan, que moltes vegades ni la fan, es triba en un món que potser fracassin, no? Hi ha que han tingut sort perquè també saben triar els llibres bé. No? Hi ha algunes editorials que han tingut sort amb molts llibres que no sabien ni ells que els hi funcionaria bé i mira, de cop i volta, sona la flauta.
Canviant una miqueta
de tema. Sí, canviant de tema,
I en el mateix àmbit, no? Perquè ho he vist també venint aquest matí, quan anava pel carrer de la Torre, he vist que el carrer de la Torre avui és el carrer dels partits polítics. No?
Sí.
I em pregunto, què hi pinten els partits polítics?
Això és una discussió que sempre surt a la tertúlia. Hi ha grans defensors que els partits polítics surtin al carrer en dies com el de Sant Jordi, com una entitat més, i altres que diuen que no hi haurien d'aparèixer.
Jo crec que no hi pinten res. Pinten el mateix que podria pintar la meva empresa tenint un estant aquí sí, i repartint paperetes.
És això, sí. Jo crec que també, Vull dir, jo podria posar el meu despatx tranquil·lament aquí fora i dir, escolti, mira una rosa i li farem la declaració de renda que és al moment i l'interest... Sí. I
a més, estem en termini.
I comprim una tele perquè li estic venent televisions i tinc una rosa, en fi, el mateix, perquè al cap el que fan és propaganda del seu partit i no tenen res que veure amb Sant Jordi ni amb la festa la diada en si. És a dir, ara, una altra cosa és que es planti aquí un partit i avui comenci a regalar llibres no sobre el seu partit polític, sinó sobre un escriptor que és militant i fa novel·la negra.
Però això t'ho has inventat.
Exacte. Perquè no existeix. Vull dir,
I has triat el gènere per alguna cosa, novel·la negra en concret?
Sí, és que només sabien escriure d'aquest tema. No crec que sàpiguen escriure de gaires coses més.
No, perquè aquest cap de setmana hi ha el Sant Cugat Experience.
Sí. De fet, comença avui el Sant Cugat Experience, tot i que no deixa de ser una mena de cobertura per Sant Jordi. Demà comença amb la inauguració i hi ha els estands estrictes.
És el lloc on els partits podrien estar.
Ja tindria més sentit.
Bancs, botiguers, entitats esportives...
I partits polítics que estan a punt de la campanya electoral i estan fent campanya electoral. El dia Sant Jordi respecta-ho com una cosa festiva.
Són com la pols, es foten per tot arreu.
Bueno, és que a banda de desesperar de captar vots, això també...
Clar, tenim eleccions d'aquí un mes i un dia,
moltíssimes, sí, aquest any. no hi ha per problema d'eleccions. Bueno, jo, escolta, en tinc novetats.
Digues, digues, no, no.
Escolta, mira...
De què, de què?
Corren rumors.
Del Rato.
Corren, no, corren rumors.
No, jo volia preguntar pel Rato, eh?
Home, el Rato és fàcil. És, no.
El gurú de l'economia espanyola,
sí,
del boom. De,
sí, de, bueno, i quasi mundial, no? El Fons Monetari Internacional.
Clar, per cert, que per ser del Fons Monetari Internacional, déu-n'hi-do, no? Lagarde, sí. Strauss-Kahn, sí. Rato, vaja.
Cosa fina, si ja és ser un element amb estómac, sí.
No, perdona, perdona, que t'he tallat.
No, 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 deia que corre per les mentideros, per les cantonades que jo faig, cantonades, que... Us recordeu que un tal Pujol, fill, va tindre els calés per comprar no sé quantes agències al Santander... I...
A l'Oleguer, sí.
Sí, tal qual, coses d'aquestes. Pues mira, d'anar a la casualitat que hi ha un altre fill d'un tal Montoro, que sembla que ha comprat un gran lote de pisos i oficines i coses d'aquestes al Sareb. I ara que m'expliquin d'on t'ha tret els calés per comprar aquestes coses. I no es diu res, perquè només es diu el que interessa dir. Eh? Si interessa dir que el Rato l'han detingut, quan no l'han detingut, sinó simplement han fet un escorcoll a casa seva i al despatx, que no està detingut, ni molt menys, sinó simplement que et fan un escorcoll, tens que estar davant per evitar que et posin droga i coses d'aquestes, la pròpia policia i tal, i per acreditar que tots estan fent bé amb tots els drets i tal, pues, es diu que s'ha detingut perquè interessa, però clar, i això del Montoro no ens ho explicaran, perquè tampoc ja no m'hi fico en Montoro i Associados, que també continua obert, entre altres coses. Ser ministre d'Hisenda, hi ha un despatx que es diu Montoro i Associados, que curiosament fa assessorament fiscal. Bueno, m'ho expliquin.
Bueno, deu saber.
Eh?
En deu saber, no? Com esquiva...
Home, segons ell no, perquè segons ell fa pagar tothom i, no? I hasta els diputats i sap com aconseguir calés perquè el fill pugui comprar aquest lote del Sareb. No sé si corre per les cantonades allò empresariales, eh? Digues de Puente Aéreo 2.
O sigui, sembla,
la
sembla
segona
que això,
divisió Puente Aéreo.
Amb això del Rato hem entrat ja en barra lliure, no?
Amb el Rato, només.
No, bueno, ahir ja sortia...
Federico Trillo i Martínez Pujalte van cobrar milers d'euros d'una constructora, segons publica el diari El País.
Bueno, els dos... Pujalte va cobrar 75.000 euros.
Però és igual, amb una constructora que s'emporta...
430.000 euros d'una constructora.
I diu, va assessorar...
No, però ells diuen que és una operació legal, que consta.
Assessorament verbal. Allò que la gent de peu fa que tots els diaris surti, que... el informe no ha aparecido o que el informe son tres pàgines copiades d'internet, per ells és absolutament normal i legítim, i l'altre 350.000 euros siguent ministre. Home,
sí.
Parlem-ne, de tot això que hauríem de parlar.
Crec que està, jo crec que és normal, és trucar a la constructora i dir, oye Paco, que hay una obra del Ministerio de Ejército aquí de 300 millones. Bueno, ¿por qué no la coges tú? Hostia, yo no he fet mai, yo no sé. No te preocupes, que llamo al Ramón que te haga los impresos y yo te lo firmo.
Eso, pon 310.
Sí, eso es asesoramiento verbal. Sí, sí. Ni más ni menos. Y es lo que... Bueno, es que no nos escandalicen tanto, porque eso es habitual, ¿eh? Vull dir, no creguis que sigui una cosa molt...
Pero para habitual no deja de ser ilegal.
Es ilegal, total, sí. Però també era il·legal que l'alerta amb informació privilegiada a su primo, crec que era, o
su fill
comprés accions de la pròpia telefònia. És totalment il·legal i has vist que no passa res.
Tota la Tabacalera va ser...
Exacte, quan ell estava a Altadís, sí. Pues ara està telefònica i no passa nada, ni ha passat nada, ni Déu nos en guard. Como los hermanos aquellos, primos aquellos, los Albertos, ¿no? Tampoc han entrat a la presó sin indulto, aquesta és una altra grossa, sin indulto ni nada.
En aquest país, al igual que en altres repúbliques bananeres, els amics del règim dormen tranquils.
Ah, exacte, i molt tranquils.
Però Rato, sembla que sí que li han tocat el voraviu, sí, no? Perquè ja té tres coses obertes, la que vam conèixer la setmana passada, les targetes Black i Bankia, o sigui que...
Sí, bueno, Bankia...
Amb ells s'atreveixen o és que...
Bueno,
és un cap d'atur...
De fet, tenen en compte que han tingut que utilitzar... Aquí hi ha una mano negra, que diria jo, que penso que és... Hi ha una mano negra que es diu José María Aznar, no oblidis mai que la primera dona del senyor Rato és íntima amiga de l'Anna Botella i, en conseqüència, amiga de José María Aznar. quan la separació i totes aquestes coses, la noia va tindre una malaltia greu o semigreu i va estar a la clínica i tal. I qui estava a la clínica a les nits no era el senyor Rato, que és el que demanava el José María Aznar, que fos, aunque fuera tu ex, vull dir, està passant un mal moment, que hi anés el Rato i estava la senyora Botella, l'Anna Botella. Jo crec que això ja no li han perdonat mai. I crec que de amigos va convertir en enemigo. Ja està. I crec que tot això ja és una pura venganza d'una estratègia que té el propi José María Aznar per tornar a manegar els fills del PP, que té amb el Gallego com el primer lanzador, no?, de la proposta, de la famosa proposta de, segons com vagi les eleccions municipals, de meditació que ha de fer el senyor Rajoy, a la qual Aznar està jugant. I dintre els jocs de l'Aznar pensa que per fer aquesta famosa escorcoll es va tindre que anar, no va anar a la denúncia, no va anar a l'audiència, que és on corresponia, perquè l'audiència ja ho hagués parat, sinó que va anar al jutjat d'instrucció de guàrdia, amb un suposo amic, no? En fi, això ja no ho sé. Això ho dic jo, però, o si no, un home que deien que un home que deu ser honrat. Nens? Llavors va anar allà i va anar a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, no la Fiscalia de l'Estado, que també ho hagués pogut parar. La Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, la veritat és que li fot quatre, eh? I llavors aquests tenen, no tenen policia i tenen que utilitzar els aduanes. Ja és una mica normal que els aduanes facin escorcolls, però bueno, normalment estan habituats a fer-ho per la droga i tot això, però no per aquests delictes, sinó s'utilitza la policia judicial. No van poder utilitzar la policia judicial sinó els aduanes. Imagina't, el que van tindre que fer, o sigui que aquí hi ha una manera que va movent els fils molt bé i els altres, un cop rebuda la bufetada, reaccionen molt bé dient detenido tal i fan veure que no, aquí no hi ha nadie, en fi, tota aquesta història, que ni està detingut ni se le ve, però crec que estava venent tot el que tenia, no posant-ho nom de societats perquè no l'imberguessin.
Jo pensava que davant d'Hisenda tots érem igual i que no, l'havien enxampat.
No ho som, la veritat no ho som gens ni mica. A més, et dic, jo com a expert en el tema i en moltes inspeccions no som iguals. No som iguals, però ja no érem iguals abans, Jo recordo haver assessorat amb una inspecció molt forta, juntament amb el Magí Pontmestres, amb un tal Núñez i Navarro, i amb el Magí Pontmestres, que de cara, president del Col·legi d'Ascensores i totes aquestes coses, i un home de prestigi fiscalista aquí a Barcelona, que jo era jovenet i el feia amb ell perquè ell tenia poca gent i jo el tenia en manos i ell tenia cerebro. Això es va anar així, fins que ens van apartar de la inspecció, i curiosament l'edifici de l'Aitamendi, on jo havia fet una opció de compra sobre un despatx d'allà, unes arres en el despatx d'allà, va ser d'Hisenda, i el Núñez em va tornar el doble de les arres i em va dir, vostè ja no pot estar aquest despatx, però li he vingut a Hisenda. I es va acabar la inspecció, es va acabar el rotllo i es va acabar tot, entens? És a dir, que era una altra època, perquè ara has vist que ja se li ha complicat, però per altres coses, però per la inspecció d'Hisenda no tots som iguals, és cert. Alguns sí, Vull dir, sí, quan tractem jugadors de futbol, sí que és cert que...
Sempre agafen algú i el posen d'exemple, no?, de sí, què això, passa
això,
si...
Et, cada renta sí, no? Hi ha un dilapidau.
Però està clar, això.
Un famós.
Aquí, admira la gent. La gent admira a les tonadilleres, als músics i artistes i als futbolistes. Per tant, són l'objectiu a fer caure, si el que vols és publicitat. Sí, sí, cada any. Bueno, aquest any encara no ha sortit.
Encara no, però ja sortirà. Bueno, ara com que estem tan emmerdats amb tot el rotllo de l'amnistia fiscal. Per cert, l'amnistia fiscal, tanta insistència en si surtin els noms. A veure, jo faria una crida que la pròpia llei deia que no. I no poden sortir perquè no poden sortir, perquè ho diu la pròpia llei. Vull dir, no, si estàs establint unes regles de joc, són vàlides per tothom i per sempre. Ara bé, aquí només val que la inspecció d'Hisenda treballi. I treballi dient, aquest senyor que diu que ha tingut una herència, doncs l'ha tingut l'herència. I aquell que sigui polític, que ha tingut una herència i no l'hagi declarat, o li hagi vingut calés negres a Suïssa del seu avi i tot això, no és un corrupto de per si. Ara bé,
o de regularitzar.
El que no sap si ja ho va regularitzar el seu dia, però en si no, li, no podem dir que tots els que tenen un càrrec públic són corruptos, que és el que intenten fer, no? Vull dir, la relació perquè s'hagin acollit això. Ara bé, sí que en deu haver alguns que no saben com justificar-ho i que ho han tret del... Aquests, això és delicte, però ja no de l'amnistia fiscal, sinó de la pròpia corrupció. Vull dir, no, no fa falta dir-li ni blanqueo de dinero ni tonteries. Vull dir, és corrupció por cargo público.
Jo començo a pensar en aquesta frase de no podem generalitzar, tots els polítics no són corruptes, en què probablement estic d'acord, però que haurien de fer al revés, que no donin la llista dels corruptes, que donin la llista dels que no són, que segurament acabarem abans. No?
Clar, no, i això és clar, és com la llista dels quatre tios que no van...
Però no seria...
Black, conyo, però... Aquests quatre tios van... És que a sobre un d'ells té problemes perquè no... Perquè li... que la defensa digui que ell no l'havia utilitzat, i què és això? Vull dir, que no l'autoria, i per què no l'autoria? Perquè no devia voler, perquè no va voler, cony. Ah, però perquè considerava que... Bueno, l'interrogatori d'aquest pobre noi va ser més llarg que dels altres. Vull dir, dius, no ho entenc.
Precisament dir, el que no l'havia fet servir.
Jo no l'he fet a servir, ara que m'esteu acusant a mi de no fer-la servir. Bueno, però la podia fer servir. Bueno, un lío. Dius, ostres, escolta'm, que al final el que no l'he fet a servir sóc jo, tu. Vull dir, no...
Però el problema allà era no fer-la servir o fer-la servir era que després no ho declaressin.
Claro, ahí
és a dir,
problema.
Aquest és el problema, que ells el podien haver fet servir, claro. Si ho haguessin declarat, claro. No hauria passat res, vull dir,
més,
encara que s'ho haguessin gastat en sopars, puros i copes i no dic res més,
no,
ja ens hem entès.
Espera, no és,
no?
No és tan fàcil.
No, tan fàcil.
No, tots ells eren consellers.
Sí.
Per tant, no és només que ells declarin el que han gastat, sinó que primer la societat ha de fer la declaració i fer la retenció pertinent. Com que són consellers de la societat, si la societat no ho fa, doncs són responsables de que no ho hagi fet. I després, per suposar, l'obligació de declarar-ho ells. No? Però crec que aquí el problema és d'estratègia de defenses. Escolta, no, si admetem que el fet de no utilitzar la targa eximeix de qualsevol responsabilitat, estem admetent, per tant, que el fet d'utilitzar-la té una responsabilitat negativa. Per tant, el que han de fer és matxacar públicament en el que no l'ha utilitzat.
De fet, es destapa tot per un correu d'una persona...
D'algú cabrejat, em sembla.
No, una persona que consulta dient, oye, que jo he gastat això, no tinc que tributar com rendiment en espècie o algo. I fa allò i li contesta, no fa falta, diu, no.
Se m'enganxen amb...
Sorn a insistir dient, bueno, és que el meu gestor m'ha dit que sí i tal i qual. I llavors li fan tota una sèrie d'explicacions. No, les Black, no sé què, i aquest és el correu que després...
Filtra
no sé, algú filtra i se'ls estapa totes les Black, perquè a l'auditor és, jo et dic, que és quasi impossible trobar això sense saber que hi ha això. És a dir, amb uns números del banc mirar unes partides concretes de tal, doncs la veritat és que és molt difícil si tu no estàs enterat i si sobre t'ho comptabilitzen en un lloc on, que són quebrantos, on nosaltres valoraríem, almenys jo, valoraríem com de poc risc aquesta compta. És a dir, esclar, nosaltres mirem les comptes pel risc que puguin tindre. És a dir, de falsedat o del que sigui. Clar, amb aquesta compta de quebrantos, en principi, hi ha altres moviments i tal, no la considerem com tal. Mira allà, bum. Bueno, de fet, suposo que és que l'auditor no considerava poc revisable.
No, per import probablement era rellevant, exacte. I fora, ja posi el que vulgués.
Però que si ho haguessin declarat i tal, s'ho podien haver gastat en el que volguessin.
Sí.
I que èticament també entren els dubtes.
També en cauteles, perquè sí. Llavors forma part de la retribució i per tant ho ha d'aprovar la Junta General.
Sí.
És a dir, llavors és transparent. O sigui, el problema de
però si s'haguessin gastat en sopars amb les dones era... i viatjant i tot això...
Exacte. Ah, dius, escolti'm...
Si hagués estat transparent.
Si els imports haguessin estat aprovats i haguessin dit això es farà a través de despeses personals que pagarà l'entitat, cap problema. Clar, fa una mica estrany que l'entitat estigui pagant aquest tipus de despeses poc confessables. No?
Quan el banc està tremolant econòmicament.
No, el banc està en fallida.
En fallida, amb gent fora del carrer, bossa. Vull dir...
Bueno, això ja saps que la Cuchipat li importa.
Ja, no, ja ho sé, però vull dir que mentre hi ha gent que es queda fora de casa seva i no té sostre, vull dir, ja sé que pot ser una mica demagògic, però vaja...
Per ells és...
Se'ls en fot una mica.
Sí, home,
bastant,
els vasallos que treballin, no? Ells són, no tenen cap escrúpol, és a dir, no, ells només van de cara a la pela, i és una societat madrilenya diferent, també, i que, mira, ostres, el Bárcenas, que no podia estar sense esquiar la Maqueira, no? És, clar, és que és normal, hasta el jutge ho va entendre, vull dir, hasta el Ruth ho va entendre.
Senyor Puet, llevo un any i medio i jo que esquiava cada fin de setmana en Canadà.
Sí, 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 exacto, i ara era Maqueira, va, la cutre Maqueira, i tal, ostres, vull dir, ja veus, és una societat que pensa diferent a nosaltres.
Escolta, una cosa que m'ha divertit molt llegir aquest matí...
I tant.
És que... ISS, que és un organisme internacional que agrupa interessos d'inversors en companyies cotitzades i els defensa en juntes generals, va votar en contra d'un pla de pensions que el Florentino Pérez li va posar al seu segon amb una companyia australiana per només 38 milions d'euros.
Què dius? 38 milions d'euros?
Sí, sí, un senyor que té 65 anys...
Però, hòstia, quasi... per gastar-se 38 milions d'euros a partir dels 65 anys, tu no, has de...
Tu
has de proposar molt, eh?
Però és que ja en té un altre de 14.
Està bé, doncs mira.
I té 65 anys, no? Però el que m'agrada, a més, aquests, els de ISS, també la Junta General d'Iberdrola van protestar la remuneració del Sánchez Galán. És a dir, d'alguna forma, ja s'han donat compte de que les cotitzades aquí a Espanya són una broma, que el president fa el que li dona absolutament la gana amb els diners dels seus accionistes i s'està començant a entrar a fons en aquest tema a través d'aquests organismes internacionals que tenen un rigor que aquí desconeixem per complet.
No? Jo explicaré una anècdota ara, una anècdota verídica, eh? També era fa anys això, eh? Però Fornesa era president d'Aigües de Barcelona. Jo recordo un company és auditor, que em va convidar a assistir a una junta d'aigües i veuràs tu i tal. Aquest noi mirava els números, com a auditor i economista que era, doncs mirava els números amb certa profunditat. I un cop a les juntes armava un cristo de nassos, però un cristo de nassos. La partida tal, i et donaves compte de que el president... i tots els que estaven allà no tenien ni pajorera idea del que li estaven dient. Pues aquest va acabar cobrant un tant cada mes per no anar a la Junta.
Que bé, no? Per no fer la feina.
Sí, t'ho juro. Això
és un per inutilitat.
Això ara és que m'ha fet recordar perquè realment és la mateixa figura. Vull dir, un home que es mirava els números, que era coherent i que armava uns cristos a les juntes que no vegis. Vull dir, aquella gent tremolava, li entrava el pànic. Només el veien allà i el Fornesa ja tremolava. I llavors, aquest desgraciat ve aquí a dir-me un xitxarelo d'auditor de... Al final va arribar un acord a través d'un advocat a pagar-li un tant cada mes i no anar-hi, perquè vegis que això és un gran negoci, perquè hi ha tantes coses a dir amb aquestes companyies que et pots quedar. Ara hem inventat el nou sistema, que és l'informatitzat del Banco de Santander, i ara sí que ja pots anar a dir el que vulguis, perquè et treuen el micròfon i diu, oiga, vamos a votar esto que us dice, que és muy buena idea, i jo, ja t'ho foto fora.
Sí, el que passa és que aquests organismes tipus ISS, que en el món anglosaxó fa molts anys que existeixen, al final són representants de l'accionista a la companyia.
Un lot important.
Aquests agrupen accionistes particulars i a fons d'inversió, accionistes institucionals, però això també existeix en el món de la inversió professional, en el món del capital risc o carteres de family offices i tal. És una figura arreglada. A Anglaterra, per exemple, és una figura arreglada. Existeix, n'hi han de molt grans i són extremadament professionals i són els que obliguen a que s'apliqui rigor amb la gestió des de la Junta General, no? Bueno, aviam si va passant.
Però aquell del Florentino, coneixent-lo, el fons no li haurà donat igual els 68 milions, perquè el pobre xaval els deu necessitar, el segon d'aquest.
Mira, no deia la conclusió a l'article que he llegit, però suposo que ha fet el que li ha donat la gana, que ja ho porta fent molts anys a CES.
Com el
fet,
Castor,
el Florentino, no, el Florentino és el paradigma de l'empresari que no ha invertit ni un euro a la seva companyia perquè ni tan sols és seva. Però sí que ha anat tirant de tot el que li ha donat la gana per tenir fins un 10%.
I sabent que si s'equivocava i fallava el projecte, venia l'Estat i li posava els diners darrere, que és el projecte Castor.
I així actuen amb tot. Els diners de la companyia són de lliure disposició. Llavors, cada any hi ha unes aprovacions de stock option plans per aquells que són amics seus, absolutament esfereïdors. No?
Per això no són empresaris,
per cert,
eh? Digues.
Ara d'oblidar-me.
Sí, que tenim 4 o 5 minuts i a més vull parlar una miqueta del futbol.
Clar,
si podem.
Jo volia incidir el tema futbol.
Ah, doncs mira, perfecte. Escolta, ja el treus tu.
Mira, hi ha una campanya, si us heu fixat, a la Vanguardia i al Mundo Deportivo, no sé si a l'Esport i al Periódico, perquè no ho sé, apareixen uns anuncis, i TV3 també, sobre uns, però cada dia del món, uns anuncis d'un tema que als barcelonistes ens preocupa moltíssim, que és la fundació del Barça.
Sí, sí, sí.
Exactament, no sé què és.
Jo també ho vaig veure.
No sé què venen, perquè no venen res.
Valors, sin genèric.
Sí, valors, i crec que tots els socis del Barça el que volem és que s'anunci això cada dia. Bueno, tot això és evident que hi haurà campanya electoral, perquè són calés que es destinen a aquests grups de periodístics perquè després ens recolzin a la campanya electoral, i inclús es fa a través d'una agència de publicitat que és la mateixa que em farà la publicitat a mi i que ja ho cobri ara. O sigui, vull dir que a pit descobert, perquè això és així. És a dir, pago a una agència de publicitat perquè em faci aquesta campanya que no té cap sentit ni fonament, però cada dia, imagina el que deu valdre, eh? Uh-huh. Em faci aquesta campanya de publicitat de la Fundació, pago els calés d'aquesta campanya i la meva.
Que mal pensat, no, que ets.
Segur. I segona, a canvi d'això, amb els calés que els he donat, doncs el recolzament, doncs és evidentment, està...
Però això són deures del soci del Barça, jo sempre
sí,
dic.
Home, sí, teniu
el que voleu.
Si, escolta'm, si un soci del Barça aquí no comença a dir-ho, vull dir, clar, aquí sí. Ningú diu
no,
res.
Jo en diré un altre. L'altre dia em va arribar la revista oficial del Barça, que em sembla que és mensual, que arriba a tots els socis, la vaig obrir i vaig comptar quantes vegades sortia en una fotografia el president no votat, Josep Maria Bartomeu. Més de 30 fotografies en una revista que no és precisament un volum d'enciclopèdia, que són 40 planes, em sembla.
Bueno, però és la veu.
És un bug. Sí, però clar, arribar ja a l'extrem de 30 fotografies és per dir... Qui passava ara no...
Passava el soci de l'Urdangarín.
El Diego Torres? Ah, sí, per davant de Cuap.cat.
Si
doncs ja li podríem anar a posar el micro.
Si voleu anar a entrevistar, estava aquí.
Portava llibre i rosa o no?
Donava amb la seva senyora, per cert.
No sé quin llibre portava. Doncs això, no. 30 fotografies, que dius, home... Sí,
això ja seria...
El Barça no s'ha caracteritzat mai, ni per la seva transparència,
no, però,
ni per la seva
democràcia. Però que surti el Bartomeu a la revista del Barça 30 vegades o 50, la veritat és que...
Home, si sortia en el vídeo del Messi...
Que tampoc em tractin de... Que tampoc em tractin de tonto.
Sí,
ja el vaig xiular,
Exacte, però jo també... Però bé, ja saps la personalitat de l'individu, que no és gaire llest, i es pensa que això li anirà bé. Bueno, estupendo. Però, clar, d'això, que els calés, perquè aquests anuncis els paguem els socis al Barça. Barça, no els paga o Qatar, vull dir, no sé, algú...
I que una de les responsables de comunicació que té el Barça és la dona del cap d'esports de La Vanguardia, que és el de Roberto Escorcia. Vull dir que...
S'ha de lligar tot, això sí.
Que no vol dir que els vincles familiars d'algú determinin, però vaja, com coincideixen...
Ajuden.
Quan vegi aquests de Sant Cugat que es presenten, que es diuen...
Som gent normal.
I vegi que el Mundo Deportivo li foti d'hòsties a la cara, amb tot el perdó, a la dreta, a l'esquerra i a La Vanguardia igual, no s'estranyi gens, és simplement és pagat, no és real allò. Vull dir, quan ho vegi que el pobre noi aquest està fent esforços per tirar endavant una candidatura i tot això, i rebi bufetades o ignorància, és a dir, no surti mai res.
Jo crec que és més efectiu ignorar.
Jo també, però ja ho fan bé, això. I tal, però que el soci no es pensi que és per res.
La gran lluita nosaltres. Dels nouvinguts és no ser transparents. La gran lluita és això, és existir.
I la porta es presentarà o no, Jordi?
Jo estic convençut que no.
No?
No, perquè, aviam...
La gran incògnita,
La porta és una persona...
Qui es presenta? Qui són els que es presenten?
No, ja ho he dit diverses vegades, no es presentarà ningú més dels que hem dit, Vull dir, no...
Benedito, Bartomeu o el Bartomeu. Cardoner? En lloc del Bartomeu. Sí, malgrat que puguin a la presó.
Sí, perquè aquí que es vegi això...
Benedito, Bartomeu, Vilarrubí?
No, van junts, home. El que es presenta és el...
Freixa, no?
Freixa.
Per tocar els nassos, aquest,
sí,
no?
Sí, al fons crec que ja no... I bueno, aquests del Barça, bueno, aquests del som dalt, el Benedito i tal, no sé, algun més. A la porta no ho sé, És a dir, jo sé de viva veu que a les 10 del matí en conversa normal és que no es presenta, i sé que a les 2 de la matinada es presenta segur. És a dir, que no t'ho sabria dir si sí o si no. El meu d'allò pensa que el problema està en els avals, i ell mateix treure's els avals és una cosa que no podrà ser. I més val provar joc amb algun altre. No ho sé, vull dir, no, tampoc ho sé, però crec que no es presentarà.
Veurem, doncs.
Jo només vull recordar que la setmana passada vaig assegurar i gairebé em vaig jugar una esmorzada que el Bayern de Múnich remuntaria
clarament
l'eliminatòria. I ho va fer en plan supercampió.
Jo no hi era, però he pagat l'esmorzar igualment.
Alguna preferència pel Barça a les semifinals?
A la Juve.
No, jo no, jo vull un partit bo a Madrid, home.
És que la Madrid Juve... a la final, home, Madrid a la final.
No, a la final, sisplau, del
no,
Bayern.
No m'ho feu a la final perquè ets a veure el partit amb una ambulància al cantó, ja t'ho dic.
A la final no, perquè igual ens guanyen. A dos partits ja és més difícil el Madrid que ens guanyi. Sí. A dos partits és més difícil. No, no és un equipazo, no.
Veurem.
Home, és un gran equip, però vull dir, home, a mi el Bayern... Em
fa però el campió, el Bayern, no?
El Guardiola té molt cervell.
Hem de marxar. Joan i Jordi, moltíssimes gràcies, molt bon dia i molt bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi. Sí.